5 minuts i arribarem a 3 quarts de 12 de la nit. Ho farem amb el Daniel Fernández. Bona nit, Daniel.
Bona nit.
I avui, que a part de portar una pila increïble de novels bacs franceses, per dir-ho d'alguna manera...
L'altra vegada que vaig parlar de novel·les bacs, sí, també vaig portar
sí,
una pila.
Sí, és que realment França és un país on s'edita molt i hi ha una novel·la bac en temes de còmic, però aquesta setmana passada es va estrenar El motorista fantasma, basat en un còmic. A les grans pantalles es va estrenar, i clar, hem de fer un comentari.
Exacte.
També, no?
A veure, jo mai hagués dit que Del motorista fantasma s'hagués acabat fent una pel·lícula, perquè un pot dir sí, de Spider-Man s'acabarà fent, de Batman s'han fet i se'n faran, però quan jo era petit i llegia els primers còmics...
Estem ensenyant aquests còmics aquí a la webcam,
sí. Pues mai ho hagués dit. El motorista fantasma és un personatge que va néixer el 1972, bueno, 71, perdó, i era, bueno, pues, en una època, i és molt, molt fill de l'època en què neix. És a dir, és una època en què hi ha hippies, hi ha Hells Angels, hi ha els assassinats a Sharon Tate, i aquesta barreja d'ocultisme, motoristes...
Harley, sí.
Sí, exacte. Doncs la gent de la Marvel, que en aquells moments se dedicava a fer molt, un còmic molt curiós, el dels 70, no?, on feia, pues, ara fem arts marcials, ara fem superherois negres, doncs van treure aquest motorista fantasma, que l'altre dia llegia al País la crítica del Jordi Costa, que ho titulava molt bé com el Fausto Macarra, i em va agradar molt, però perquè la frase és el clava perfectament. És una persona que fa acrobàcies amb moto, que ven la seva ànima al diable, però la mort d'una noia fa que no acabi... Això en el còmic, la pel·lícula desgraciadament no l'he vist, però m'imagino que no deu anar molt lluny. I a la mort d'aquesta noia fa que estigui, pues, en un terme mig. Panini comença a reeditar la col·lecció vella dels anys 70 amb un format petitet, que és el conegut com Biblioteca Marvel, que és econòmic i que, pues, en 4 o 5 números recopilaran tot. I després el personatge, pues, ha tingut diverses reencarnacions. La última també s'ha editat ara de Panini, que és aquest àlbum que es diu Autovista a l'Infierno, que l'atractiu gran que té és el Garth Ennis, que és un guionista del que jo sóc molt fan, perquè és molt... És un guionista, podríem dir, que és molt berro, no? I ja havíem parlat aquí una vegada, parlant d'un còmic que es deia Predicador, que era una mena d'odissea entre vampirs, àngels, dimonis, i clar, va bé. Aquí està una mica més apagat, però bueno, segueix sent tan berro. Per exemple, mig TVO, el motorista fantasmes ho fa de paquet en un cotxe. La qual cosa ja vol dir que li agrada trencar els mites amb aquest guionista.
I ara sí que ens afrancesem del tot i comencem a parlar d'aquesta novel·la bac francesa, segona entrega del senyor,
sí,
Daniel Fernández.
Exacte, l'altre es va quedar a mitges i es va quedar a les portes a parlar de la mazmorra. Les piles són molt grans perquè un dels trets que té aquesta gent, a banda de que són uns quants, és que són hiperactius, alguns molt, és a dir, dibuixen molt. A més, també la gràcia que tenen és que tenen total llibertat creativa i diguem-ne que fan les històries que ells volen fer. Els dona igual fer, o sigui, el mateix autor un mes et presenta una història autobiogràfica, com al cap de 3 o 4 mesos, perquè tot això no és allò d'un mes per l'altre, et presenta, pues, un tractament dels gèneres com l'espasa i bruixeria, com la capa i espasa, com el western, però sempre molt, molt, molt original.
A veure, la mazmorra.
Això és el que vaig dir quan fèiem l'especial, vaig dir, ui, ara tinc que parlar d'això, i és que parlar d'això és molt complicat. A veure, la mazmorra és un projecte del John Sfar i el Levi Strondheim, que són dos dels grans noms de Novi Bac, com a guionistes, vale? Diguem-ne que la mazmorra, la idea de base és una mena d'allò com van els guerrers a lluitar contra monstres, però realment és un lloc trampa, perquè allà el que fan és morir, i els que maneguen la mazmorra s'ho queden tot, no? Això, en base amb aquesta història, tenen previst fer 300 àlbums, que és un suïcidi. Jo estic segur que no acaba.
I tu els compraràs, eh?
Jo sí.
Punyatero,
jo sí. Bueno, és que seran més. Aleshores, aquests 300 àlbums...
I te'ls llegiràs.
Sí, bueno, i a més, és que és molt bo, eh? A mi m'agrada molt la mazmorra. Tenen tres parts, no? Diguem-ne, ells comencen pel mig, que diguem-ne que és la part d'esplendor d'aquesta mazmorra, i és la dibuixada pel Trondheim, que és un dibuixant molt bo. Després tenen el que diuen l'Alba, Amanecer, no? L'edició castellana, que explica l'inici. Està dibuixat per Christoph Blaine, que és un Blaine, perquè Blaine seria pronunciar anglesa, que és un magnífic dibuixant, i explicaria l'inici. I l'inici és més de capa i espasa, després hi ha la decadència, no? I és més apocalíptic. Paral·lelament a això, tenen més línies, perquè això serien els 300. Un és la mazmorra Festival, que és més, seria el més de to més infantil, el dibuixant és molt bo, Manu Lazarnet, i la mazmorra Monstres. La mazmorra Monstres explica històries de secundaris que s'intercalen pel mig, o sigui, i aquests estan fora de continuïtat dels 300. Jo sempre dic que aquesta gent no acabarà, perquè últimament el que més treuen són els monstres i s'embarquen dins de línies argumentals que en realitat passaran d'aquí diversos anys. Per exemple, aquí he portat de monstres un excel·lentment dibuixat per Carlos Nine, que se'n diu, el títol d'aquest, perdona que no ho veig, és El desengaño, que explica bé, un personatge secundari que és una assassina a sou. La mazmorra és molt fresca i a més dona un tractament com a adult i amb mala llet a una idea que realment podria ser més de conte infantil o juvenil, i el tractament és adult. Per exemple, la part del Christoph Blaine és contundent i magnífica. Jo us recomano molt si teniu ganes d'enfrescar-vos amb una lectura tan gran. Edita Norma Editorial.
Portat una
sí,
història...
Ara anem a... diguem-ne
també
que,
del Trondheim,
exacte,
per això, eh?
A la mazmorra tots dibuixen... la gent de la Nova Ibach, la majoria col·labora amb la mazmorra d'alguna forma o una altra. El Lapinot ja vam parlar una vegada, és de Trondheim, és un conill, però que realment és com si fos una... És el dels animals antropomòrfics, que es comporten, és molt propi del còmic, sobretot de l'americà, que es comporten com a éssers humans, però estan dibuixats com a conills. És molt bo, i l'últim que ha tret Planeta reuneix dos àlbums, La vida como viene i L'accelerador atómico. I està molt bé per explicar que el Lapinot té dos vessants. Una, les aventures quotidianes, aquí amb una història on es reuneixen tots, hi ha una noia que és aficionada a l'ocultisme, que diu que un d'ells morirà aquella nit, i bé, amb un to de costumbrista i també com una mica de comèdia, es desenvolupa una història sorprenent, amb un final que jo, com no sabia, pues em vas deixar bocabadat. I L'accelerador atòmic, a vegades el que fan és agafar els personatges de Lapinot i portar-los a un univers que no els sigui propi. I aquí, per exemple, fan una paròdia molt simpàtica dels còmics d'Espirú i Fantasio.
Si amb la mazmorra parlàvem del Trondheim i el Blaine, doncs ara parlem del Blaine en
del
solitari.
Blaine, exacte. I ho fem amb Isaac el Pirata, que és un... Bueno,
L'hem penjat, les fotografies
sí,
aquí a la pàgina
exacte,
web, perquè evidentment és una història que a vegades no associem tant al còmic, és gairebé il·lustració goiesca,
sí,
aquesta història.
És això que ja és l'esborrany perfeccionat del que hi ha a la web del primer àlbum. Això és Isaac el Pirata. Òbviament, Isaac el Pirata, pues, ja veiem de què va la història de pirates al segle XVIII. Han sortit quatre àlbums i he de dir que és boníssim. Ho he estat rellegint aquest cap de setmana i hi havia moments que deia és que això és molt bo, molt bo. És una història de pirates, però també és peculiar. Ja dèiem que quan tracten gèneres clàssics es tracten una mica amb ganes de fer coses noves amb els gèneres. És la història d'un pintor que un bon dia acaba dins d'un vaixell pirata, perquè el pirata, el cap dels pirates, vol anar a descobrir continents i vol que el pintor estigui allà amb ell dibuixant aquest viatge. Paral·lelament amb aquesta travessia, ell deixa pues, a la seva promesa a la ciutat i a la capital, que parlen perquè no es situa ben bé mai en cap país, i bé, la promesa pues, té que sobreviure, també hi ha tot un intríngulis sentimental perquè li surten pretendents, i és sorprenent. Per exemple, la portada d'aquest segon àlbum, jo la trobo maquíssima, i és el moment en què veuen l'aurora boreal quan arriben al Pol Nord. Però és que aquesta escena va combinada en el moment en què la promesa li és infidel amb un cavaller.
Quin clímax, eh?
Exacte. I com juga amb aquests dos moments, jo ho dic, és que és molt bo, molt bo. Aviat sortirà un cinquè àlbum.
Editat també per Norma, Editorial. I ara, exacte, passem a parlar de...
Una altra obra de Christopher Blind, que també està editada aquí, en aquest cas amb guions de David B. De David B. és del que més vam parlar l'altra vegada que, que parlàvem de la Nouvelle Vague, que era aquell noi que havia fet la seva història del seu germà que tenia atacs d'epilèpsia. Doncs aquí el que fan és un western, però molt atípic, que són les aventures de Plácido Dance i Hiram Lowat. I és un western atípic perquè juga amb el fantàstic. El primer em va descol·locar molt, perquè és una revolta dels subjectes, és a dir, pots de ceràmica, les travesses de la via del tren, que ataquen un poblat de vaquers, clar, de pistolers. Clar, tu estàs llegint allò i dius, això què és, no? Clar, això és una mica el tema del Manitou que parlaven els indis. Això, el que he portat avui és Los Ogros, el segon, que és una història una mica més realista, que tracta un tema de canibalisme, a les que ja havia alguna pel·lícula sobre canibalisme en un marc de western gèlid, ara no me'n recordo com es deia, i aquest està força millor. Els dibuixos de Blind no són tan bons com a Isaac el Pirata, però és una molt bona recomanació també.
Introduïm un altre nom de la Nouvelle Vague, que és el John Sfar.
Sí, ja vam parlar d'ell l'altra vegada, vam parlar del Gato del Rabino. Això és Klezmer, és l'últim que ha tret aquest home, que és un home que treu molt...
És jueu, aquest senyor?
Aquest senyor és jueu, criat a França, i això...
Això és una mica Chagall, però passat per Van Gogh,
exacte. Sí, no, exacte, i a més... és hiperactiu aquest home i dibuixa molt i ho fa molt bé. Aquí explica la història d'una banda de música de jueus errants per l'Europa de l'est, no? De fet, el nom Klezmer és el tipus de música que tocaven els jueus, però ell ho marca molt, sobretot amb una sèrie d'anotacions que hi ha al final. Els jueus, que eren més com a gitans i vagabuns que no tenien terra i eren molt pobres, que vivien a Europa i que creu que aquells són els veritables jueus, i les llegendes i fàbules, rondalles que ell acostuma a explicar, venen d'aquesta tradició i no de la tradició dels jueus que hi ha a Israel.
Doncs, Daniel Fernández, ens quedem amb una pila de llibres del John Sfar, que ens ja explicaràs un altre
dia. Ja hi ha temps, perquè d'aquest senyor surten moltes coses.
I també de Norma Editorial, aquest Klezmer, la conquista de l'Este, aquest homenatge que fa aquest tipus de jueus errants.
I està molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies per portar, com sempre, la passió pel còmic aquí al Cabaret Elèctric.
Molt bé,
que vagi bé.
Adéu.